Bona tarda, senyors i senyors, són les 3 i 7 minuts de la tarda. Ahir era la festa de la llum, Dius, home, ara ho dius, ho he vist de veritat ahir, bé, doncs ho dic avui. Ahir era la festa de la llum, ahir, a més, feia 700 anys que un raig de llum misteriós va arribar procedent de Montserrat i això es va interpretar com un senyal diví. Doncs bé, ahir, 70 veïns de Salelles, per això vam esperar avui, a veure quan s'hi havien anat, 70 veïns de Salelles van anar en tractor fins a l'abadia benedictina a demanar ajuda divina a la Moreneta per evitar que el traçat de la carretera C-37 els divideixi el poble. Abans es plegava perquè plogués, però es veu que amb això el canvi climàtic ja és inútil fer aquests precs, i com que últimament a Montserrat hi ha hagut moviment de terres, aquelles roques que van caure, doncs la gent de Salelles ha considerat i s'ha aventurat a fer una petició d'infraestructures a la Mare Déu de Montserrat. Doncs en prenem nota, perquè si els va bé, si finalment la C-37 no els parteix al poble, no els parteix Salelles, ja sabem quin és el camí a partir d'ara. Cap a Montserrat per mirar que funcioni la Renfe, i potser doncs així el Marçal Cintes seria aquí amb nosaltres ara mateix, a Montserrat perquè l'aeroport del Prat sigui de primera. En fi, això sembla que ja ho tenim, que l'aeroport del Prat serà de primera, amb la terminal sud. Ara falta saber la decisió de qui es quedarà aquest pastís, que ha de fer funcionar el Prat com un hub, un jab, H-U-V, alta, amb tots els ets i uts, és a dir, mirant de poder volar directament des de Barcelona cap a Amèrica i cap a Àsia, i que realment l'aeroport del Prat sigui un centre de connexió de vols internacionals. Aquí sembla que no caldrà anar a Montserrat, perquè anticipant-se a una altra mobilització, aquesta no és amb tractors, és dels sectors econòmics catalans, diríem mobilització amb corbata, del dia 22 de març. El president Zapatero i el president Montilla ja han avançat que el dia 1 seran a l'escenari en disputa, aquesta terminal sud del Prat. Sembla que no diran si finalment la decisió és salomònica, és a dir, meitat per Ibèria i meitat pels altres, per Star Alliance, si s'ajorna de totes passades les municipals, però en tot cas potser sí que diran que la Generalitat serà en aquesta olla decisòria. Al Prat el raig de llum d'aquesta festa serà de llum estroboscòpica, d'aquestes que es pot veure per la nit i pels avions. I, per cert, parlant de llum i de rajos, el rayo que no cesa, Rodríguez Ibarra, que havia jugat a Chaves. I si no vols recurs, doncs aquí en tens dues tasses. Tot i això, una altra font d'enviar senyals, que és el 6, sembla que envia bones senyals pel president Zapatero, tot i que s'escurcen les diferències, però és molt poc i ell sembla que surt enfortit. Parlant de rajos i parlant de comunicar-se amb la gent, avui de Montserrat anem cap a l'Oracle de la mà de Lluís Cuevas. Com estàs, Lluís?
Hola, bona tarda, molt bé.
En Lluís Cuevas és coordinador de ICAT FM i avui és un dia d'aquells bonics, no?, per ICAT FM.
És un dia molt maco.
Vas mudat, veig que
avui
vas arreglar.
Avui ens hem hagut de mudar una mica, sí.
Molt bé, perquè aquesta tarda es lliuren el sol de cent de l'Ajuntament de Barcelona els Premis Ciutat de Barcelona. Hi haurà també la Mònica Terribas, que recollirà el premi a la televisió, a millor programa de televisió, en aquest cas. Però entre els premiats hi ha la categoria de ràdio ICAT FM, el nou projecte del grup d'emissores de Catalunya Ràdio, posat en marxa el 23 d'abril passat, que amb una base musical molt seleccionada desenvolupa un model de consum cultural que combina el mitjà ràdio i internet. ICAT FM incorpora tres canals musicals dedicats al jazz, la música en català, les músiques del món que només s'escolten per internet. ICAT FM ha obtingut aquesta distinció amb només 10 mesos de vida. L'han triat entre altres candidatures, segons el jurat, pel seu projecte innovador que combina en la seva concepció i producció l'emissora radiofònica amb la utilització de la xarxa i les tecnologies digitals. O sigui, Lluís, que bé, no?
Estem a les màximes. Abans que res, volia dir que em fa molta il·lusió, i em sap que és un sentit general, compartir aquest premi amb la Mònica Terribas. Vaja, fa molta il·lusió.
La resta
de premiats, per descomptat, però en tant que companys també de la mateixa casa, pràcticament.
Escolta, això de rebre un premi amb només 9 mesos, va, avui 10, els premis no han de venir després d'una llarga trajectòria. Hi ha premis que es donen a llarg recorregut i d'altres que...
Però això suposo que vol dir que hem corregut molt, que hem fet molta feina. Tu ben asseguro que hem fet molta molta feina, i que suposo que qui ha valorat això és que valora que l'han feta ben feta, també, no? Han sigut, avui més, aquest vespre faria 10 mesos exactament, que el president Maragall va penjar un pòstit inaugural a la nostra pàgina
web. Què
vols
dir, que va penjar un pòstit?
Va penjar un pòstit, uh-huh, a la nostra pàgina web, i KTFM és una emissora que se sent, per com tu has dit bé, per freqüència modulada, per internet, per la televisió digital terrestre, per telefonia mòbil, en fi, tenim moltes plataformes. I a la forma inaugural que vam fer per donar aquest tret de sortida de la nova emissora, el concepte que tenim d'entendre la ràdio, va ser que, en lloc de dir allò, queda inaugurada aquesta emissora, doncs va ser que el president Maragall va penjar un pòstit virtual de color groc i tot, electrònic, a la pàgina web, dient com, donant com a començada les emissions de KTFM.
Estic veient aquí Lluís Cuevas i penses com ha evolucionat la ràdio a casa que teníem aquella que havies d'esperar uns minuts perquè s'encenguessin aquelles bombetes.
I més que evolucionen.
I ara
més.
Imagina't pòstits digitals per la xarxa col·locats a dins. Doncs en Lluís Cuevas serà amb nosaltres en aquest oracle. Ara seguirem parlant una mica més de què ha aconseguit KTFM només en aquests mesos, 10 mesos de vida, més del Premi Ciutat de Barcelona i el seguiment dels oients. Deixa'm saludar, però, els altres dos tertulians mentre esperem si definitivament Marçal Cintes arriba o no, o si és fruit de que ve amb avió o ve amb tren o no sé com ve. Tenim a Madrid l'Enric Juliana. Com estàs, Enric?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Enric Juliana, sóc director de La Vanguardia, que ens parla des de Catalunya Ràdio Madrid, tot i que avui el veiem a TV3 a Barcelona, per tant, has passat per la terminal del Prat, no la del Sud, sinó la del Prat normal.
Passat per la vella terminal. I he vist les obres.
Has vist les grues, no?
De la nova, i he tingut temps de llegir el que deia la premsa avui sobre el dilema de la gestió d'aquesta terminal, que crec que és una cosa importantíssima,
és bàsic,
segons com es decideixi, i després he anat a la T4, que és el nou aeroport de Madrid.
I has pensat, aquí també n'hi ha de duros.
Aquí hi ha el T4, un bon grapat.
Sí. Saludem també la Gemma Calmet. Com estàs, Gemma?
Hola, bona tarda.
Advocada especialista en drets humans i deessa d'aquest oracle, sibila d'aquest oracle. No sé si vau veure ahir, clar, si l'Enric diu que no sé si era Barcelona o Madrid, no sé si vau poder veure... no, anava a dir la derrota del Barça, no sé si a Madrid avui la gent ja està més, somriu més pel carrer o és imperceptible això, Enric?
Jo t'he de ser franc, a mi el futbol no m'agrada. Sóc abstemi.
Directament. Llavors, clar,
aleshores, no, quan surto al carrer no, hi ha hagut un partit, no associo allò a les cares de la gent amb el futbol.
Contents, veus que
però suposo que sí, home, bueno, això ja saps com funciona.
Sí. L'alegria va por barrios, que diuen. I la Gemma
doncs,
també és abstemi.
Mira, hem trobat una coincidència, el senyor Juliana i jo.
Almenys una.
De tota manera, a més ahir em coincidia amb obligacions familiars, vaig poder veure després el programa de la Mònica Terribas, que aprofito ara per felicitar-la, també a tu, Lluís, i a més aprofito la vinentesa per, diguem, fent-li un reconeixement d'aquests premis. Pel que fa a TV3, demanaria que s'avancés una mica l'horari del programa, perquè tots els seguidors i les seguidores, jo crec que és un problema de salut pública. Anem adormits durant tot el dia.
El problema es diu la nit al dia, si el vols avançar tant, no es podrà dir.
Només mitja horeta, tres quarts, jo crec que...
De la nit al dia.
Ens permetria tots plegats en portar una vida més saludable.
Molt bé, ja que som en clau televisiva, no sé si algú va veure el minutet escàs d'entrevista a José María García, que la Televisió Espanyola va emetre ahir dins del programa de Jesús Quintero, que ha sigut com una revolució, això.
Jo ahir a la nit era a la preestrena de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil, uh-huh, i certament no em vaig poder estar que en el descans connectar a la ràdio.
Això sí.
Va coincidir amb el segon gol del Liverpool.
Vas dir, doncs,
Alegria! Apaga i vamos.
Jo he llegit avui a la premsa el que va passar en aquest programa i la reacció de Televisió Espanyola. I
que en García insultava també, tothom.
Sí, i em sembla que ha estat bé, inclús que deixessin només el minut que insultava, diguem, els interessats, no?
Luis Fernández,
per donar una mostra de que realment era en interès més general que no pas en un interès propi. I també crec que és positiu el que va produir-se en el programa de l'Andreu Buenafuente amb l'entrevista amb el Luis de l'Olmo, on van deixar molt clars uns certs límits del periodisme, no? Jo crec que això, aquest debat, era un debat imprescindible i que jo crec que s'agraeix des del punt de vista de la ciutadania que hi hagin professionals que malgrat els interessos corporativistes i que moltes vegades costa entre companys posar-se una mica el punt sobre la i, doncs s'hagin atrevit a posar aquest llindar entre el que és ètica i el que realment no són sols males pràctiques, sinó que són pràctiques destructives, no?
A mi això del Quintero i aquestes sí, entrevistes, sí, sí. A Quintero a mi m'interessa una mica, no? O sigui, sobretot al començament,
la manera de fer, no?
Estar. És interessant, jo crec que accentua potser massa alguns trets, diguem-ne, andalusos, diguem-ne. Aquesta, de vegades, una certa tendència que quan parlen sembla que toquin la guitarra, diguem-ne, no? Jo crec que ho accentua una mica massa, inclús en perjudici, podríem dir-ne, inclús de la pròpia personalitat, diguem-ne, andalusa. Jo, si fos andalusa, estaria una mica suspicaç amb en Quintero, no? Ara, el que em sobta o em crida l'atenció és que aquest home, que té un programa d'entrevistes, no?, a la televisió pública espanyola, sí. Ara es dedica a entrevistar predicadors, diguem-ne, no? Perquè fa uns 15 dies va entrevistar Jiménez Los Santos i ara José García. María García. No sé, ho trobo una cosa com una mica endogàmica, no? No sé, a mi el que digui aquest home en García no crec que tingui un interès públic excessiu. Segurament per intentar aconseguir-lo s'ha dedicat a insultar a tothom i bé, aleshores l'han hagut de censurar. Clar. No sé, ho trobo una mica caspós tot això, no?
Sí, però a més sí que, vaja, van passar un rètol, no?, per pantalla dient sí. Decidim no emetre-ho.
Per qüestions de que podien introduir-se en territori de les injúries, dels insults.
Sí, però mira, hi ha una novel·la molt interessant que jo crec que ara, a mesura que ens anem acostant a una fase política que altre cop estarà bastant... Ja ho estarà, ja ho però està, encara ho estarà més tens a Madrid, que és aquella novel·la del Valle Inclán, La Corte de los Milagros, no? Vull dir, això s'hauria de... Algú s'hauria d'atrevir a reescriure-la, no?, amb els personatges contemporanis, i en una nova Corte de los Milagros personatges com aquests hi tenen un lloc fix, segur. Vull dir, a veure, evidentment la televisió, els periodistes, els entrevistadors són lliures d'entrevistar a tothom, a qui vulguin, però no deixa de cridar-me l'atenció, no?, que en una televisió pública, a més, que acaba de fer una operació de sanejament intern importantíssima, no?, acomiadant o, en fi, jubilant d'una manera anticipada gairebé 3.000 persones, vull dir que les seves preferències en programes, diguem-ne, que aspiren a tenir una audiència alta, sigui entrevistar aquesta... Amb tanta freqüència, no? Vull dir que això un cop a l'any segurament no fa mal, no? Però amb tanta freqüència aquesta mena de nans del circ mediàtic espanyol.
Però tot forma part també d'això mateix, no? D'aquest mateix circ, no? És a dir, potser estem parlant també d'un tipus de recerca d'audiència una mica a qualsevol preu.
I sí, però aleshores, això, perdona, però això
més,
pagat pels impostos
per això,
em sembla que no toca, diguem-ne.
Per això, dic, aleshores, amb una televisió pública...
Una cadena privada fa el que vulgui, no? Però jo crec que la televisió... O sigui, si alguna cosa justifica avui en dia, atenció, estem parlant de l'any 2007, és a dir, on els sistemes de transmissió de la informació estan ja són tan amplis, no?, l'existència de canals públics, bé sigui de televisió, bé sigui de ràdio, home, finançats o ajudats amb finançament públic, per tant, amb diners que si no es dediquessin a això es dedicarien a atendre altres tipus de necessitats socials, home, és precisament la possibilitat d'establir una certa tensió amb aquestes perverses lleis del mercat, no? De dir, escolti, perquè la gent et miri has de posar personatges més aviat tirant a desagradables, friquis i tot això, home.
Però això passa.
Friquis pagats amb diners de l'Estat és que em sembla una mica fort, francament.
Sí, jo crec que el Jesús Quintero és un personatge polièdric, és un professional artista, no?, i que té un tarannà d'explotació, jo crec que en alguns casos molt lloable del to intimista en les entrevistes, i d'altra banda doncs ha recuperat aspectes. Jo recordo el programa de Cuerda de Presos, que a mi em va semblar esplèndid, doncs perquè va ser capaç d'entrar dintre del medi penitenciari i introduir una dimensió humana que difícilment es percep, doncs relacionant sempre el càstig amb altres dimensions i no amb la dels, diguem, usuaris del càstig, no? Aquell programa m'agrada molt, no m'agrada tant quan fa ús d'aquest, diguem, estil de Pasolini d'explotar la gent més feble per fer riure i per d'alguna manera construir quelcom una mica dramàtic, no?, entorn de la persona. I en aquest cas crec, però, que hi ha hagut un efecte o un valor afegit al que ha passat, i és que realment l'audiència ha pogut veure que hi ha uns límits des del punt de vista dels valors en el periodisme. I tot el que, no sé quina reacció tindrà ell com a, diguem, víctima de la censura en aquest sentit, però crec que si els mitjans de comunicació sempre estan reivindicant els mètodes d'autoregulació com a com a metodologia de control, doncs aquest tema posa en evidència que l'autoregulació pot funcionar si hi ha gent agosarada, no?, que, que ho tira endavant.
Lluís. Sí, no, és que parlant del Quintero també venia i parlant dels televisors públics, em venia la imatge d'aquesta, d'això que dèiem de l'audiència a qualsevol preu, doncs això, certs programes doncs, que fan una mena de concurs de ball, que apareixen personatges que són ells d'un personatge d'infausta memòria, no? I que per tant doncs, no sé també què fan aquestes personalitats amb una televisió pública, no? Per exemple.
Fa dies sembla que també va entrevistar en Ferruquito i segons les cartes que vam poder llegir a alguns diaris sembla que el va deixar fer-se la víctima de persecució social per l'atropellament de Benjamín Olaya sense collar-lo gens sobre allò que ell havia fet malament. No?
És això.
En fi, parlem, encara que sigui amb mirada oracular del CIS i de què pot dir, és una interpretació en calent perquè acaba de sortir, en tot cas una primera reflexió sobre aquestes dades. El PSOE continua avantatjant el Partit Popular a intenció de vot en el primer sondeig del CIS després de l'atemptat d'ETA a Barajas. Els socialistes superen els populars 1,2 punts, segons una nova enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques corresponent al mes de gener. En l'últim baròmetre del CIS sobre intenció de vot el d'octubre, aquesta diferència era de 1,4, han retallat dos puntets, però vaja, s'acosten el Partit Popular al PSOE, però de manera molt tímida. El que sí que ha capgirat l'últim atemptat d'ETA són les preocupacions dels espanyols. El terrorisme es torna a situar ara en el primer lloc del rànquing de preocupacions. El Partit Popular té una estimació de vot del 37,9 davant del 38,8 del PSOE. El president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, obté una nota mitjana de 4,93 davant del 4,76 de l'anterior baròmetre, mentre que el líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, és l'únic dirigent polític que baixa i passa del 3,71 a 3,69 punts. El terrorisme, principal problema dels espanyols, un lloc que no ocupava des del març del 2004, després de l'11M, citen el terrorisme el 44,9% dels encastats, quan el desembre passat ho van fer un 27,1. En segon lloc hi ha l'atur, la immigració i la vivenda. Amb aquesta imatge que a vegades ens presenta l'Enric Juliana d'un Zapatero que dubta, que tremola, que fa, vaja, que gairebé estigui assegut en una cadira que li balla, sembla que tot i haver-se trobat amb Prodi, ell aguanta més que Prodi. Després parlarem de Prodi, però en tot cas, què us sembla aquest baròmetre?
Amb Prodi veurem com acaba. Vull dir que pot ser que...
Que continuï, no? Que reforci, no?
Home, jo crec que l'enquesta indica dues coses que poden semblar contradictòries, però que possiblement s'estan donant al mateix temps, no? És a dir, la tensió, el ritme, diguem, d'aquesta mena de pressing continu, no?, que el Partit Popular ha introduït en la situació política, té uns efectes en aquests moments que ja veurem al moment que hi hagi eleccions com es manifesten, però podríem dir-ne com uns certs efectes inhibidors, per entendre's, no? És a dir, crea una sensació com molt desagradable del debat públic, i això probablement fa que hi hagi un sector de la ciutadania que en aquests moments estigui en posicions més aviat distants de la política, i possiblement això afecti en les intencions de vot més del Partit Socialista que del Partit Popular, em fa l'efecte a mi. Amb la qual cosa, què observem? Doncs que les distàncies entre els dos partits tendeixen a escurçar-se. No? Uh-huh. Ara, a la vegada que passa això, la gent veu en el Partit Popular com un partit agressiu i, per tant, disminueix la valoració, la puntuació del seu líder. Amb la qual cosa aquí es produeix un creuament de dues tendències que ja veurem, ja dic, en les eleccions, el moment que es produeixin, quins efectes té, perquè, és clar, normalment s'ha dit que per guanyar unes eleccions és el candidat alternatiu, diguem-ne, si no n'hi ha prou només amb estovar l'adversari, per entendre'ns, no? És a dir, estovar l'adversari, podríem dir-ne, és la primera fase, però un cop aquest adversari està una mica estovat, és a dir, ha perdut una mica la força que pogués tenir inicialment, després ve una segona fase, una segona part.
Has de créixer tu com a alternativa,
tu has de créixer, tu has de seduir la gent, home, aleshores, si la teva puntuació baixa, aquest no és un gaire bon camí.
Sí, a més, això dels baròmetres aquests, jo francament els trobo massa volubles i que es modifiquen massa, doncs, de mes en mes o de dia en dia. Això és molt sospitós, no? Si el que es recompensa és estovar l'adversari més que formular propostes diguem sòlides o amb un discurs no ambigu i amb una perspectiva d'accions públiques i polítiques clares, doncs bé, anem malament des del punt de vista de la política, no? Uh-huh. I crec que efectivament, com deia ara l'Enric, entre el PP i el PSOE s'estan produint unes dinàmiques d'oposició i de governabilitat que entren més amb el joc de l'estovada que no pas amb un altre nivell.
Bueno, ahir van presentar Mariano Fernández Bermejo que per estovar-lo.
Com un bon membre d'un ring.
Costa més.
Promet, aquest ministre promet. Sí, promet tardes sí. La glòria interessant.
Home, de tant en tant gent que parli clar.
Des d'aquesta òptica jo crec que aquest home no anirà malament.
No, al contrari.
Perquè jo la impressió que tinc, per exemple, aquí a Madrid, on l'ambient polític, evidentment, no és exactament el mateix que Barcelona, és diferent. És que una mica com la gent del PSOE, la gent, podríem dir-ne que vota el PSOE, el centre-esquerra, per entendre's, per dir-ho així, genèrica, està com espiritualment acoquinat, diria jo, no? Saps? És a dir, sí. Els que criden, els que estan contínuament en tensió són els altres, els que convoquen una manifestació cada mes, ara aquest dissabte n'hi ha una altra, no? Cada mes, una, bum, 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 no? I en l'altre camp hi ha com una certa acoquinament. Aleshores, a mi em sembla que l'aparició d'algú que, escolti, de tant en tant, doncs també... En fi, segurament aquest no... A tots ens agradaria més un paisatge polític una mica més sofisticat. A mi m'agradaria més, ho he de dir-ho. Però bé, en la mesura que el ball que toquen...
És molt simple.
En la mesura que el ball que toquen és aquest, em sembla que al PSOE no li queda cap altre remei que també repartir alguna garrotada, diguem-ne.
És molt primari, realment. Per cert, que el Partit Popular ha anunciat que renuncia a assistir a més reunions preparatòries del pacte antiterrorista, això per una banda, i d'altra banda sí que tenim que la presidenta de la Comunitat de Madrid, l'Esperanza Aguirre, ha dit que assistirà dissabte a aquesta concentració, a aquesta manifestació que deia ara l'Enric Juliana, convocada per l'Associació de Víctimes del terrorisme per demanar que José Ignacio de Juana Chaos compleixi íntegrament la seva condemna i en homenatge a les seves víctimes, les víctimes del terrorisme de Tarra. Sílvia Creus, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Comencem a llegir una primera notícia dels digitals que ens serveix justament per parlar en clau política. Farem una pausa publicitària i després continuarem amb les altres i amb els altres temes del dia. Sílvia, quan vulguis, comencem amb aquesta que fa referència a la política espanyola i que traiem de...
De Diario Crítico, que diu que els dirigents del PP es troben en un atzucac amb la marxa convocada per l'ABT dissabte a Madrid. La plana major del partit, creient que era per donar suport a les víctimes de Tijuana, va dir que hi enviaria una delegació. Hi va haver un debat encès perquè part dels dirigents del PP creuen que Rajoy no s'hauria de mullar tant en aquestes convocatòries i al final van decidir que hi aniria una representació de baix nivell. Això sense saber que a la sol·licitud del permís presentada per l'ABT a la delegació del govern constava que l'objectiu era protestar contra la rebaixa de la condemna al terrorista de Juana Chaos. Davant les crítiques, Rajoy deia que mai es manifestarà contra cap decisió judicial i que només ho fa perquè de Juana compleixi la condemna sense beneficis. En adonar-se de l'embolic, la cúpula del PP ha obligat Francisco José Alcaraz, president de l'ABT, a matisar el motiu de la manifestació, tot i que el que voldrien és que l'ABT la desconvoqués o l'ajornés.
Realment, de tanta manifestació, aquesta no sé si és la més complicada que tenen per a l'hora de justificar-se, no? Pot passar que el Partit Popular entri en contradicció, no?
Sí, jo crec que efectivament la inicial pretensió dels manifestants és la que consta a la sol·licitud administrativa i que el PP ha tingut que fer un joc, diguem, de paraules i un joc de motius per poder desatrapar-se d'aquesta situació de trobar-se manifestant-se contra un dels més importants tribunals de l'Estat, no? Que és el Tribunal Suprem, i que a més no és sospitós de no aplicar des del punt de vista jurídic amb el màxim rigor les normes i la interpretació en termes, doncs, en aquest sentit de la rebaixa que hi ha hagut. Jo crec que ha intentat situar una mica en el territori de lo raonable, tot i que jo jurídicament sóc més partidària de l'absolució en aquest cas, però bueno, crec que ha fet una rebaixa ostensible de la pena de forma que ha intentat retornar la situació al dret, no? Almenys aquest ha estat el gest que s'ha pogut interpretar així. Jo crec que la gent ho ha percebut així i han entrat amb més sospites les lògiques que hi ha hagut al darrere d'aquesta operació de la imputació delictiva de Juana Chaos, i efectivament que el Partit Popular, que sempre es val i s'erigeix com el defensor de la Constitució i el defensor de les bones costums, doncs es posi davant del Tribunal Suprem, doncs realment posa de manifest d'alguna manera la deriva en la que està, jo crec, aquesta part d'aquesta dreta
és el que
espanyola,
després
no?
Detecta això que dèiem abans del baròmetre, no? Dius, mira, doncs Rajoy ens ho ha paralitzat, no?
Hi ha un aspecte important amb això, perquè ara, les darreres setmanes s'ha parlat molt de la politització de la justícia, no? És a dir, de com les decisions dels tribunals es tornaven a col·locar una mica, no una mica, sinó bastant, en el centre del debat polític. Bé, hi ha una qüestió, però, no? És a dir, és evident que hi ha jutges que són més tendents a una posició política, altres que són una altra, però jo crec que una caracterització exclusiva d'això a l'hora d'analitzar la situació de la magistratura espanyola podria ser una mica massa reduccionista. És a dir, hi ha jutges que són conservadors, però per això no vol dir que sigui gent disposada a ser embarcada constantment en operacions de caràcter polític. Uh-huh. Altres potser sí, com potser hi ha jutges situats més cap a l'esquerra, uns més militants que altres. És a dir, les coses sempre a la vida en realitat són molt més matisades del que de vegades els discursos generals indiquen, no? Aleshores, aquí què està passant? Home, aquí hi ha una qüestió perillosa pel Partit Popular. És a dir, home, posar-se davant del Tribunal Suprem és una cosa una mica sèria a Espanya, no? El Tribunal Suprem és el tribunal més, diguem, del punt de vista penal, és el tribunal més important que hi ha al país, el més alt. El Tribunal Constitucional és un altre tipus d'òrgan, entén d'altre tipus de coses. Home, posar-te'l davant...
Són
paraules majors, efectivament, sí. Paraules majors. Aleshores, aquí el que està clar és una cosa, és a dir, això de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, és a dir, el grup dirigent, el grup directiu d'aquesta entitat, que té un nom que la fa, en molts aspectes, inatacable, perquè recull, diguem, les persones que la societat els hi deu reconeixement i homenatge, està actuant com un partit polític paral·lel.
Una segona marca, no? Aquest parla tant de marques...
I aleshores inclús ara es pot donar-se la circumstància que no només actua com a partit polític paral·lel, sinó que inclús actua per lliure, no?
Sí. Que no el poden controlar. Aquí. Fem una petita pausa publicitària, reprenem la conversa en aquest oracle d'aquest dijous 22 de febrer del 2007 amb Lluís Cuevas, coordinador d'ICAT-FM. Aquesta tarda, a quina hora recolliu el premi?
A 6:45 hem de ser a l'Ajuntament i a 7:00 comencen els actes.
Hi haurà una copeta de vi?
Sí.
Per un vino espanyol que es diu a Madrid?
Cava.
Perquè si, bueno, es veu que la ministra va avisar al president Zapatero, escolta, desmunta això a la llei perquè si no hi haurà una tracturada, com aquestes que va a Montserrat per demanar que les carreteres no perdeixin els pobles, doncs es veu que n'hi hauria una altra de preparada, tot i que la ministra després ara ho ha desmentit. En fi, tornem ara mateix amb aquesta qüestió, amb el premi d'ICAT-FM, amb la Gemma Calvet, amb l'Enric Juliana i amb en Lluís Cuevas.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
El gegant del Pi ara balla, ara balla. El gegant del Pi ara balla.
Els nens es diverteixen més amb música. Porta'ls a l'auditori. Dissabte 24 de febrer, concerts en família presenta So de Corda. Divertiu-vos amb els vostres fills. Venda d'entrades al Servicaixa i a l'auditori.
La música ens diverteix i ens fa créixer.
Schlecker!
Schlecker, la drogueria número 1 a Europa.
Schlecker!
Estalvia't 1 euro comprant sabó, xampú o colònia Nenuco. Estalvia't 2 euros comprant 2 unitats de Dry Nights. Compra Mi Color i emporta't un Black Magic gratis.
Vine i aprofita les nostres ofertes en revelat fotogràfic.
Descobreix un plaer per tots els sentits amb Sandro Rossell. T'agradaria parlar en propietat del vi? En clau de vi, divendres a la nit, al 33.
Pels que tenen sentit de l'humor i pels que es pensen que no en tenen. Pels pèls, pels papes i per les mames. Pels pèls, pels llicenciats i pels que no ho són. Pels pèls, pels nens i per les nenes. Pels pèls, per tothom. Pels pèls, l'èxit de la temporada al Teatre Borràs. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa.
El diumenge 25 de febrer, el Pavelló Firal d'Amposta, 12a Festa de la Carxofa. Degustacions, tast de vins, productes típics i molta animació. Més informació a turismeamposta.cat. Ah, i recorda que tot el mes de febrer tenen lloc les jornades gastronòmiques de la Carxofa. Us esperem a Amposta.
Vine a Carrefour i descobreix què és estalviar a casa. Perquè ara t'oferim un gran assortiment de nòrdics amb el 40% de descompte i, a més, un 2x1 en diversos models de llençols. En vols més? Doncs vine a qualsevol de les estacions de servei Carrefour i gaudeix d'un 6% de descompte en carburant. Amb Carrefour és possible.
Aquest diumenge, la millor xatonada del món a Calafell.
Amb el concurs de mestres xatonaires, amb l'exhibició de xatonaires infantils i amb la Fira d'Artesans d'Alimentació.
Aquest diumenge, la xatonada de Calafell és molt més.
Sabeu què és un catxuflino? És el segon plat que acompanya la garinada. Veniu al Palafrugell. Fins a l'11 de març, 7 restaurants us oferiran unes garoines seguides d'un bon catxuflino i postres de poma. Informeu-vos en l'oficina de turisme de Palafrugell, 972 30 02 28. Veniu a les comarques gironines.
www.costabrava.org.
Tornen los impresionantes d'Hipercor. Formatge madurat Campo Real de 3,4 quilos més xoriço i llom ibèrics a Salamanca per 99 euros, amb regal d'una espatlla ibèrica. Los impresionantes d'Hipercor. Només fins al 28 de febrer.
L'Orquesta i Coro Nacionales de España interpreten La vida breve de Falla. Aquest cap de setmana a l'Auditori. Venda d'entrades al Talentrada i a l'Auditori.
Catalunya Ràdio.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
Dos quarts i mig de quatre de la tarda. Això és l'Oracle Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, amb Lluís Cuevas, coordinador d'ICAT FM, que, com dèiem, aquesta tarda el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona recollirà el Premi Ciutat de Barcelona atorgat en categoria ràdio a ICAT FM. Per cert, que acabem de saber que ICAT FM bat tots els seus rècords de consum per internet. Sí. La plana web d'ICAT FM va tenir el mes de gener més de 212.000 peticions d'àudio, cosa que significa un increment del 18% en relació amb l'anterior rècord aconseguit el novembre passat. Aquestes xifres es complementen amb el fet que al gener es van servir 70.000 hores d'àudio, un 60% més que l'anterior millor registre. Això perquè que ho entenguem els rupestres, com ara jo. Què passa? Que la gent va a la plana web i us escolta directament a la plana web o s'ho descarrega després?
No, això
de
és que la gent, la gent va a la plana web. O sigui, la gent es pot escoltar per antena convencional i aleshores també es pot escoltar, evidentment, per internet.
Quin avantatge té d'escoltar-vos?
Si ens escolten per internet, que és les 3w.icatfm.cat, quan entren a la pàgina web tenen el mateix que està succeint en aquell moment per antena, sigui una música, sigui una informació, el que sigui, i poden, i tenen tot un munt d'informació complementària. És a dir, si sona un tema musical, en aquell moment doncs podran visualitzar, vaja,
la portada del disc,
la lletra de la cançó, que a més és curiós, perquè ens hem trobat amb gent que ens ha dit que la seva escola d'idiomes ens utilitzen com a karaoke a l'hora d'aprendre doncs anglès, per exemple, no? Per tant, poden seguir la lletra de la cançó, la biografia de l'artista, enllaços amb la seva pàgina web, etc. etc. És a dir, hi ha tot un món que va més enllà del que és estrictament l'antena convencional.
Sílvia, teníem dues notícies més de la xarxa d'internet, una d'elles relacionada amb diversos canvis que s'han produït en l'espai comunicacional català, no?
I en música en català. Per exemple, la Malla diu, no es recorda, no era tasca fàcil cantar en català l'any 1961 i molt menys acabar articulant una xarxa de difusió de la cançó entesa com a eina d'expressió de la identitat nacional. Les primeres passes les va donar el col·lectiu musical Els 16 Jutges, on es van donar a conèixer bona part dels grans noms de la cançó catalana actual. 46 anys més tard, el Parlament de Catalunya ha decidit per unanimitat, a petició del seu president Ernest Benach, concedir la medalla d'honor en la categoria d'or als 16 jutges per la decisiva contribució a la cultura catalana en els seus anys de clandestinitat. Benach espera que el reconeixement sigui lliurat entre finals d'abril i principis de maig. I a més dels membres del col·lectiu, entre els quals hi ha Josep Maria Espinàs, Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota, Llach, Serrat, Maria del Mar Bonet, entre altres, hi aniran familiars dels dos desapareguts últimament, Miquel Porter el 2004 i Delfia Vella fa poc.
És a dir, que distinció del Parlament pels 16 jutges. Anava a dir, aquests són de l'època de l'Enric Juliana, però també són de la meva, no, Enric? Perquè som...
Jo era molt petit quan van començar.
Jo també. I la Gemma encara més, la Gemma que la veia era més petita. Però ja està bé també que el Parlament reconegui aquells que en el seu moment van cantar. I que canten, alguns d'ells encara. I l'altra notícia, aquesta de Comunicació 21.
Doncs sí, recollim tres notícies que recull aquí Comunicació 21. Diu que el periodista maresmenc Saúl Gordillo, redactor en cap de l'edició
del Maresme,
del Punt,
no?
Sí. I Màxim Brucaire, polític català, serà nomenat en breu director de l'Agència Catalana de Notícies. A la seva vegada, Joan Besson, qui va dirigir l'Agència Catalana de Notícies des del 2002 fins al desembre passat, serà el proper director executiu de la Televisió Pública, Ràdio i Televisió d'Andorra durant els propers 5 anys. També diu Comunicació 21 que després de més de 10 anys sense publicar-se, la revista Cultura tornarà aquest 2007 sota la direcció de l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora. Joan Manuel Tresserres ha decidit recuperar aquesta publicació que la Conselleria de Cultura va editar entre el maig del 89 i el gener del 96 amb una periodicitat mensual. El primer número de Cultura, que encara no té data de aparició, estarà dedicat a la cultura popular.
No, suposo que els 16 jutges bevien de les fonts de la cançó francesa, també de la cançó italiana.
Sí,
no?
Sí, tant, però sobretot la cançó francesa. Eren...
I a IKTFM es poden sentir moltes cançons en francès, en italià?
I IKTFM es poden escoltar cançons en anglès per descomptat, en català per descomptat, i a més estem fent una feina, diguéssim, de descobrir, aportar antena, no, nous valors,
nous jutges.
Català, nous jutges, i que ens jutgin a tots plegats després. Però sí que són nous valors i que, a més, ens ha explicat més d'un oient doncs, que gràcies a IKTFM hem descobert un munt de noves veus que canten en català i, a més, amb molta qualitat. També, per descomptat, en francès, estem programant bastant, també.
Dominicà...
Era molt, molt... Fins ara hi havia poca presència de música francesa a les emissores musicals o convencionals. Totes són la música anglosaxona i també en música italiana també es poden escoltar temes. Sí, Paolo... També en portuguès, per exemple.
Paolo Conte, la nova companyia del canto popular...
Paolo Conte podria ser un d'ells i d'altres artistes que estan...
O Costa,
Hi ha una
Costa,
italiana
realment...
molt bona, la Pietra Montecorvino.
La Pietra Montecorvino la tenim també a IKTFM. Sí. I, president, doncs bé, aquests dies hem estat un equip d'IKTFM, ha estat a Itàlia, doncs, visitant algunes emissores italianes per veure quin és el pa que s'hi dona, perquè amb això de la globalització és una globalització també d'altra banda molt anglosaxonitzada, diguéssim, no? I que per tant hi ha molts elements enriquidors a la nostra cultura que es queden com molt tancats en certs àmbits i que ens costa molt de transmetre, no?
Sí, una cosa interessant dels 16 jutges, jo crec que van aprofitar per la gent, com tu dius, de les generacions, diguem, més del postfranquisme, encara que hàgim nascut durant el franquisme, ens ha arribat com una resonància d'una societat civil que intentava buscar un espai de dissidència i que a través de la cançó o a través de la cultura gent, doncs, professionals d'altres àmbits i no excel·lents cantants, precisament, doncs, van fer un ús d'una expressió militant, no? Jo crec que és un valor que ha anat minvant durant la democràcia, aquesta expressió de la societat civil que s'implica en temes doncs, de rebuig, en aquest cas a una dictadura, no?
Jo tinc una... Sí, això hi era,
però... Ja veus que vaig parlant d'Itàlia perquè fem la referència prodiniana,
Sí, després en parlarem. No, jo vaig viure això, records tinc molt de l'època adolescent.
Dels 16 jutges.
El meu oncle, tenia un oncle que tenia 10 anys més que jo, que era gairebé com un germà gran, i estava amb tot això i era el que jo veia fer els grans, no? Aleshores, a mi em sembla que més enllà o junt amb la pulsió política que hi havia, que era evident, hi va haver-hi una altra cosa que no va ser exclusiva d'aquí, no? Que es va produir tot Europa, és a dir, hi va haver-hi tota una certa poètica al voltant d'això. Europa s'havia acabat la guerra mundial és una guerra civil europea, no ho perdem de vista, amb unes conseqüències catastròfiques per tots els països que s'hi va veure implicats, amb unes conseqüències, diguem-ne, de depressió, podríem dir-ne, psicològica i moral de la societat molt importants, que això després les pel·lícules i tota la mitificació segurament necessària que es produeix en la història ho amaga una miqueta, no? Aleshores, jo crec que es va produir en diferents àmbits, no? de la vida, o sigui, l'art d'alguna manera, la poesia, la cançó, la pintura, el cine, el teatre, no? Van, mm-hmm, en un moment determinat van representar o van posar en marxa una mena de recuperació com espiritual de la gent, no? I aleshores, per exemple, tots aquests cantants francesos bàsicament expressaven això, no? Aleshores això va connectar amb la conseqüent, amb la seva generació Catalunya pròpiament, i com que a més nosaltres en aquells moments el país estava com estava, hi havia una dictadura, això va adquirir una connotació política de, diguem-ne, d'oposició i de resistència i a la dictadura, que a França o a Itàlia no tenia, perquè allà eren països democràtics. Però tot aquest moviment partia d'un mateix punt, no? Jo crec que hi havia una certa necessitat de, com de
compartir-ho,
de refer-se, saps? Com una necessitat de tornar a contemplar el món des d'un punt de vista més de podríem dir-ne gairebé de la poètica, no? Uh-huh. I això ara, a l'època que vivim, és molt diferent, és, sí, radicalment diferent.
Ha canviat completament, fins i tot la mateixa manera de distribució de la música, que fa que moltes discogràfiques ja es plantegin, doncs, ja no fer discos, sinó penjar-ho tot directament a la xarxa.
I si em permeteu, ara estem en una època en què el subjecte, molts cops, de quan parlem d'aquestes coses, de l'art, en fi, inclús del periodisme també, no? El subjecte ara, en aquests anys, en els que estem ara, uh-huh, és la distribució. O sigui, ens passem el dia parlant de mecanismes de distribució.
O fins i tot els aeroports també ho són.
Els col·legues que estan ara, exactament, que us donaran el premi aquesta tarda, aprofito per felicitar-vos. Gràcies. És a dir, tots plegats estem immersos en una problemàtica referida a la distribució. Uh-huh. O sigui, el problema espiritual de la nostra època, si se'm permet la ironia, té alguna cosa a veure amb la distribució.
Sí, potser perquè hi ha molta producció, no? I potser a vegades la gràcia és, si encertes en el canal de distribució, arribes a més gent, no? O sigui, hi ha molta producció, hi ha molta música, hi ha molts llibres, hi ha moltes pel·lícules, hi ha moltes estrenes teatrals, ostres, hi ha una producció cultural molt important, i després com arribes a la gent, no?
Sí, aquest és el problema. A veure, davant d'això, deixa'm portar el terreny cap a casa meva, cap a casa nostra. Davant de l'allau, diguéssim, de la situació actual del panorama de ràdio, del volum important que hi ha d'emissores radiofòniques noves, diferents, per internet, que molta gent, diguéssim, deixa d'escoltar la ràdio, deixa de veure la televisió per col·locar-se pels canals d'internet, per navegar, per investigar altres canals de comunicació. Per culpa, arran de tot això, el projecte dedicat a FM s'ha fet aquesta multiplataforma per dir, a veure, quins són els nous usos, els nous hàbits d'escolta de ràdio. Les xifres que hem dit fa un moment són impressionants, no? Per una emissora, uh-huh, que acaba de començar, evidentment hi ha altres emissores molt més grans que nosaltres que tindran moltes més hores i serviran molt més, eh? Però és el que acabem de començar. Aleshores, davant d'aquesta allau i barreja informativa, nosaltres el que volem fer és, i KTFM, i després ja vindran totes les altres emissores també del grup de Catalunya Ràdio, està en el màxim de plataformes possibles, de forma que ens adequem als nous usos i als nous hàbits d'escolta i de consum de ràdio. Si és que per internet se li pot dir ràdio, o per la TDT se li pot dir ràdio, o per la telefonia mòbil se li pot dir ràdio, és igual, mm-hmm, comunicació, no? I oferir sempre un valor afegit, és a dir, tot allò que tinguem nosaltres, que no tingui una altra cadena, que a més és, com a emissora pública, un element de servei, i d'incrementar la informació dintre d'aquest panorama immens que tenim d'informació, seleccionar aquells elements o aquelles característiques que creiem que poden ser més útils pels nostres oients de cara a investigar o a aprofundir amb aquell element, sigui un element musical com sigui un element cultural.
Mm-hmm. El que passa és que jo crec que amb tot això de l'evolució i jo crec més amb la hipòtesi de la complementarietat que no pas amb, mm-hmm, que hi ha una substitució de medis culturals per uns altres, perquè quan hi ha hagut me'n recordo el vídeo, es plantejava el cinema desapareixerà, després amb internet els llibres ja no existiran, s'estan seguint venent llibres. Jo crec que seguirà havent-hi l'usuari de la música també a través del mitjà més convencional, amb suport només d'audició, i que potser inclús aquest propi usuari ho combinarà amb un ús doncs, com el sí. que vosaltres formuleu.
Si no acabes estressat, eh?
No, jo crec que la cultura en aquest sentit i el progrés tecnològic va introduint nous mitjans, però és difícil
sí,
que
no són,
es pugui...
No són, certes, no són substitutoris, són no, complementaris, com dius, però fixa't...
Perquè a més són en praxis d'audició molt diferents. La situació sí. de poder compartir una audició exclusivament, doncs va ben un vi o estan a casa tranquil·lament, sí. no és el mateix que estar situat davant d'una pantalla d'ordinador.
Sí, però
no?
per exemple el suport físic, vam passar del vinil, de la cinta magnetofònica...
Però això és un CD, tema de mercat.
El CD va de baixa, estem ja parlant de USBs i coses d'aquestes, i que, per tant, cada cop els suports són diferents. Qui diu que no podem escoltar d'aquí 4 dies la ràdio amb una xarxa wifi a través d'internet, a través de la pantalla del monitor que tinguem a la sala de casa, o menjador de casa, i en lloc d'haver de premer un botó de la cadena de música o de la ràdio que tenim tots plegats doncs, al dormitori, al lavabo, a la sala de la planxa, on sigui, no? L'habitació dels nens, tant se val. És a dir, potser estem canviant també els suports i aquests suports requereixen, per fer-los atractius a la vegada, un element complementari que no es quedi només amb el que és a la ràdio la paraula sola. Afortunadament tenim ja, doncs, que tot, pràcticament de tot es pot fer podcast, o sigui, es pot descarregar en xarxa i tu guardes l'ordinador o t'ho poses a l'MP3 i t'ho endús i t'ho escoltes mentre vas en metro, en l'autobús o al cotxe, tant se val, no? Per tant, és complementari.
El que no canvia a la ràdio és algunes de les vies de finançament. Una d'aquestes és la publicitat, que també és comunicació. Fem una altra petita pausa. A la tornada sabrem què escoltava Enric Juliana quan era a Roma, quin era el seu músic favorit. Sabrem també, és que no ens donarà temps de parlar de tot, però sabrem si hi haurà un segon govern, vaja, una segona oportunitat per Prodi, i sabrem, podríem parlar de vida, d'aeroports, en fi, d'aquest futur apassionant.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nosaltres, espectacle de Femarec dirigit per Glòria Ronyoni al Teatre Auditori Sant Cugat, el dissabte 24 de febrer a les 10 del vespre. Informació i venda d'entrades al 93 589 1668. Gaudeix de l'espectacle també a Sant Cugat.
Tots al Camp Nou. Diumenge 25 de febrer a les 9 del vespre, Barça Athletic Club de Bilbao. Aconsegueix la teva entrada a www.fcbarcelona.cat, trucant al 902-1899-00, als terminals Servicaixa o a les taquilles del Barça.
Barça! Barça! Barça!
Fa 20 anys escrivies cartes, ara correus electrònics. Fa 20 anys feies servir un telèfon fix, ara mòbil. Fa 20 anys trobar aparcament era difícil, ara és impossible. Fa 20 anys la imatge d'algú amb problemes de drogues era la d'una persona sense dents, demacrada i que cometia atracaments. Ara, també.
Les coses canvien. Els problemes de drogues avui en dia no tenen l'aspecte que t'imagines. Potser per això no els veus. Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció. Pensa. 916-1515.
Això són descomptes.
Des de que soc del 3C, m'estalvio fins al 50% amb teatre, concerts...
Això és estar al dia.
Bueno, a socis del 3C tenim programa de ràdio, programa de tele, una revista, una web...
Això és no perdre-se'n ni una.
Cada setmana tenim ofertes d'última hora. Tot l'any, descomptes permanents a tot Catalunya.
El teu club de cultura és el 3C. Fes-te'n soci trucant ara mateix al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat.
Vine a Carrefour i descobreix què és estalviar a casa. Perquè ara t'oferim un gran assortiment de nòrdics amb el 40% de descompte i, a més, un 2x1 en diversos models de llençols. En vols més? Doncs vine a qualsevol de les estacions de servei Carrefour i gaudeix d'un 6% de descompte en carburant. Amb Carrefour és possible.
Una ciutat, 5 éssers humans intentant conviure amb els records, amor, humor, tendresa. Unes veus, una comèdia diferent, de Joe Penhall, direcció Marta Angelat, del 6 de febrer a l'11 de març al Villarroel Teatre. Venda d'entrades a l'entrada de Caixa Catalunya, 902 10 12 12 al Villarroel Teatre i Prometeatre Grups, 93 309 70 04.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
I amb Lluís Cuevas, amb Gemma Calvet, amb Enric Juliana, amb Sergi Cotillas, amb Judit Sala i amb la Sílvia Creus, el president italià Giorgio Napolitano ha obert aquest matí consultes per decidir si encarregar Romano Prodi un nou govern que s'admeti l'actual a una moció de confiança o que convoqui eleccions anticipades. El primer ministre es va veure forçat a dimitir ahir pel rebuig del Senat italià, la política exterior del seu govern, la presència de les tropes italianes a l'Afganistan, les relacions amb els Estats Units van ser el desencadenant d'una votació que ja se sabia que era arriscada. El mateix ministre d'Afers Estrangers italià, Massimo D'Alema, havia apuntat dilluns que si no aconseguien el suport dels senadors, se n'anirien cap a casa. L'executiu italià va perdre per només dos vots, però va ser una derrota significativa que evidenciava la seva debilitat durant 9 mesos al poder. És el tercer cop a la carrera política de Romano Prodi que els seus aliats comunistes el deixen a l'estacada. Tu que ho coneixes bé, Enric, què creus que passarà? Fes d'oracle.
Hi ha una matisació a fer. Efectivament, aquesta votació l'han perdut per aquests dos diputats de la majoria que no van votar.
Perquè les abstencions voten en contra.
Però
no?
Hi ha dos vots més que cal tenir en compte i que ara hi veureu que la cosa té la seva gràcia, el seu significat. Uh-huh. Hi ha dos senadors a Itàlia, hi ha el que se'n diuen els senadors vitalicis, no? Que són anomenats pel president de la República i són senadors per tota la vida, no? Aleshores, dos senadors vitalicis, dos vots d'aquests, van ser també decisius, en el sentit de que la majoria creia que votarien a favor i que finalment es van abstenir, i que si haguessin votat a favor, malgrat aquesta deserció, haguessin salvat la votació. Aquests dos senadors són Giulio Andreotti, uh-huh, i un vell dissenyador de cotxes, un gran dissenyador de cotxes, que es diu Pirin Farina, que jo crec que, pel que m'han explicat, va seguir una mica la indicació de vot d'Andreotti. És a dir, Andreotti, d'alguna manera, podríem...
Segueix controlant.
No, Andreotti ha fet caure el govern Prodi, no? Perquè si ell hagués votat a favor i aquest senyor Pirin Farina, si l'hagués acompanyat, probablement, malgrat aquesta deserció de tots, en fi, comunistes de l'ala radical del Partit Refundació Comunista, doncs s'hagués salvat. És curiós perquè Andreotti, diguem-ne, és un home malgrat ja va pels 90 anys pràcticament, veig que segueix tenint, en fi, papers importants, no?, en la política, uh-huh, italiana. Què passarà? Bé, jo crec que hi haurà un encàrrec, no?, en el sistema italià. El president de la República no té poder executiu, però sí que té un poder molt important, que és la capacitat de dissoldre les càmeres, cosa que Espanya, per exemple, la té el president del govern, inclús en autonomies, per Catalunya, per exemple, està en mans del president, no? Del president de l'executiu. A Itàlia, el primer ministre no pot dissoldre les càmeres. Qui, diguem-ne, qui té el control del calendari des d'aquest punt de vista és el president de la República, és el poder més important que té, és un president, una figura bàsicament de mediació. Aleshores, a mi em sembla que, per poc que pugui, Napolitano el que farà és encarregar-li a Prodi la formació d'un nou govern. Això vol dir ajustar un altre cop la majoria, els pactes de la majoria, i aleshores aquí hi ha dues possibilitats. Una, de que aquest ajust del pacte es pugui fer bé, amb la qual Prodi surti reforçat d'aquesta crisi, o bé que no passi això i que es vagi un segon govern Prodi amb un Prodi més feble. Mm-hmm. Jo ara, sobre quina de les dues
opcions, escenaris
em pot sortir, tinc dubtes. Mm-hmm.
Demà se sabrà.
Fa falta elements.
Demà Napolitano ho dirà. Però és curiós que Itàlia, els governs, es veu que la mitjana de durada és d'un any, i el govern més llarg, no sé si és
un de Berlusconi,
que va durar 3 anys llargs.
Gairebé
3 anys.
Va durar... Berlusconi va fer la legislatura, que és de 5 anys, és el rècord. El segon va ser un govern de Craxi que va durar 3 anys.
Mm-hmm. Molt bé, doncs deixem-ho aquí. Gemma, Calvet, gràcies. Gràcies, Lluís Cuevas, que vagi molt bé la cerimònia d'aquesta tarda.
Gràcies.
Gràcies, Enric Juliana. Ja veurem com s'acaba la setmana a Madrid i si finalment el vi agafa el relleu en aquest emmirallament que té el PP amb qualsevol causa que pugui fer trontollar Zapatero a les altres temes.
Ara aquí convindreu de que la senyora ministra
va badar.
Perfectament millorable,
Sí.
Almenys la gestió en aquest tema.
O ja veurem si és Afganistan, perquè ara en Rajoy demana que comparegui el president Zapatero perquè s'expliqui què és el que ha passat allà. Marxem. Quin és el millor govern? Aquell que ens ensenya a governar-nos a nosaltres mateixos. Ho va dir Guet. Tornem demà a les 3. Adéu-siau.